Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Passa un minut d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I agrair a tots els oients que ahir ens van acompanyar al Passeig de Gràcia de Barcelona en directe.
Ai,
perquè
sí,
va ser una autèntica passada. Es va fer allà un tap.
Avui s'ha fet duel divendres amb tota l'adrenalina d'ahir. Mm. És com si avui hagués de ser festiu, saps?
Sí, era un dilluns-divendres estrany.
És que sí, potser no ha de ser que Sant Jordi sigui festiu, sinó que l'endemà de Sant Jordi sigui festa.
És jo vaig aquesta. Llegir una bona proposta, que era que fos mitja jornada,
també,
Sant Jordi.
Te la compro moltíssim, crec que és la millor proposta.
Llavors, alhora, cap a les dues te'n vas a dinar i després a passejar.
Exacte. Doncs molt bona idea. Sí.
Seria bona idea. Bé, passem un moment pel WhatsApp del programa. No vull llegir tots els missatges que hem rebut sobre aquest tema, però des d'ahir que hi ha molts oients que ens diuen que es van trobar l'Aitana Bonmatí, la xef de les Cols, la Martina Puigverd, a la plaça Felip Neri de Barcelona. Ens diuen, coincideixen tots, que estaven molt abraçades, que estaven molt contentes i que estaven boníssimes les dues.
Aquesta és una informació que ja vam comentar ahir, però encara no havíem vist fotografies, només ho havíem llegit. I, sincerament, amb les fotografies i els vídeos, ara sí que el diagnòstic és claríssim.
Claríssim, no.
En el meu món, en el seu, jo que sé, poder tot estar d'un ordre diferent. Però en el meu món, això no és d'amigues. Jo no faria això mai amb una amiga. Poder sóc jo, que sóc una carca. Mm. I que estic segurament... Estic podrida per dins. Però jo això no ho he fet mai amb la Marta, ni crec que passi mai a cap concert, per molt tendres que estiguem.
Bé, jo el que he vist és que l'audiència té un desig que jo comparteixo, i és un desig molt bonic, que és que aquestes dues, si s'estimen i arribessin a ser parella, doncs, hòstia, seria
una
cosa fantàstica.
Tens com una obsessió amb les lesbianes, sempre vols que hi hagi més i més parelles de dones homosexuals.
Segurament serien bisexuals, elles.
Exacte.
Segurament.
Però relació homosexual.
Que la Martina signava llibres.
Ah, sí,
que és autora. Clar, o sigui que va trobar un momentet a la tarda per poder escapar-se en aquest concert a la plaça Felip Neri.
Amb la seva amiga. Mm. Està molt bé, és molt bonic. I escolteu-me, un oient també ens escriu perquè...
Creieu que estan regalant rosa?
Entre amigues també et pots regalar rosa.
Rosa, llibre, sí. Jo no
descartaria. Pots regalar-te rosa entre tots els grisos possibles i tots els mons possibles.
Obrirem un tema aquí, eh?
No comencem, per favor.
No, sí.
No, obrim-lo perquè hi ha un oient que ens fa ara un petit toc d'atenció que jo crec que potser alguns ens podem sentir representats, fins i tot. És un oient que ahir ens va venir a veure al Passeig de Gràcia de Barcelona i ens diu: bona nit, Juliana. Venia només a dir-te que avui he portat la meva demo, el seu micronòvio, el seu rotllo, escoltar-vos al Passeig de Gràcia.
Germana, primer error.
S'està convertint en oient fidel. I ens
tan, llavors, tan demo no és, pobre xaval, si ja li estàs enxufant el que no surti.
No sé si som els millors de parlar de què és una demo i què no és una demo. Diu, s'està convertint en un oient i ens hem atrapat una mica amb el teu. Que aixequin la mà als solters...
Això no ho vaig dir jo.
O aplaudeixin els emparellats.
Això no ho vaig dir jo, ho vas fer tu.
No sé qui ho va fer.
Ho vas fer tu, que vas tenir més un moment, que a mi em va fer una vergonya, Liana, tremenda. Perquè aquesta cosa com de sobte de voler dinamitzar el públic...
Dels semàfors.
Aplaudiu! Que jo vaig dir, Déu meu, m'ho vull anar a casa ja.
No,
vaig callar perquè et vaig respectar.
Era per comptar.
Però em sap greu que aquesta persona
ràpid
pensi que vaig ser jo. Això m'ofèn profundament, també perquè ja sabeu que per mi el món no es separa entre aquestes dues categories, entre aquest blanc i el negre, perquè comprenc que hi ha grisos, tot i que és veritat que els grisos sempre porten o el blanc o el negre.
I ho sento molt, però és que el dia de Sant Jordi en si mateix ja és això. Ja és un posicionat. Ja és un els grisos no existeixen.
Però
o te'n
això...
vas al blanc o te'n vas al negre. És o regales que... la rosa i el llibre amb la connotació que ara la majoria de gent entén amb el que implica regalar una rosa i un llibre, o te'n vas a la solteria completa.
Que a mi això és el que em sap greu, perquè jo penso que si tens un micronòvio, si tu estàs en un gris, has de poder regalar-te un llibre i una rosa sense que això impliqui una seriositat afegida en la relació o que ja necessàriament hagueu de ser parella per aquest gest.
Però això
perquè
vol dir que va amb un peu de pàgina.
Perquè crec que tu pots estar ben encarinyat i que pots regalar-li. El que passa que és veritat que en el context social en el que vivim té aquesta connotació. Però a mi em sap greu, perquè a mi m'agradaria haver pogut tenir algun detall, saps?
Però s'entenen coses que...
Sí.
S'entenen malament, llavors... És una rosa que potser sí que hauria d'anar com amb una explicació o un peu de pàgina, però clar, si ens hem de fotre a ficar explicacions i instruccions a les roses...
Clar, i el Sant Jordi pot ser que sentenciï micronòvios.
I tant.
El Sant Jordi...
pot lapidar grisos.
Agafa l'espasa, ha agafat l'espasa i a un gris l'ha travessat completament,
O sigui, era un dia molt perillós perquè qualsevol micronòvio que tinguessis podies acabar sent nòvio sense voler aquella persona aquell mateix dia, acabar-ho deixant aquell mateix dia. Però també et diré que això és inevitable en els grisos. Llavors, sap greu que s'acceleri, però és que és el final sempre. El riu acaba desembocant en una d'aquestes dues opcions.
Sí, però de vegades és que mor abans d'hora.
Sí, això sí.
Que podria haver tingut un recorregut una mica més, no?, llarg. Això és un avís també de cara a la gent que iniciïn els propers mesos una relació. Compte si la comenceu al gener-febrer. Per com van els timings, normalment, L'abril serà punyetero.
Sí, s'ha de tenir
per tot tant,
decidit.
Si ho comences a coure, no sé, cap a l'octubre, això potser ja sabreu.
Jo crec que també depèn molt de com construeixis aquesta relació gris, no? Vull dir que si des del principi les coses estan parlades i enteses i s'entén que som éssers humans i que per molt que no sigueu parella, està clar que hi ha unes implicacions emocionals en una història que es mou en el gris i que, per tant, poder et fa il·lusió regalar una rosa o un llibre sense que això sembli una declaració d'amor o d'intencions més enllà del que és, que és un gest bonic cap a una persona amb qui estàs passant estones i trobades il·lusionants.
Bé, és fort bona... com un dia tan bonic es pot convertir en un malson per molta gent.
Totalment. Mira, queda un any per anar preparant el següent.
Comptador.
A veure si serà una mica millor.
Et diré... tant de bo molts més Sant Jordis de gris, perquè, o sigui, quan tu has estat en el Sant Jordi de parella i discussió de parella, això és molt pitjor, que un Sant Jordi de gris, ja t'ho dic ara. Jo l'any passat vaig tenir una santa bronca, que no vull donar detalls, perquè avui estic reservada.
No, perquè ja sabem tots a qui parles, clar.
Tot, clar
que dic, mira, jo em vaig llevar i vaig pensar, veus, avui a mi segur que no tindré bronques amb ningú. Això m'ho estalvio. Com a molt tindré una conversa intensa amb algun micronòvio confós. Però ja està.
Molt bé, bueno, passen 7 minuts d'un quart de 7. Ahir, mentre nosaltres celebràvem el Sant Jordi, per dir-ho així, la Rosalia tenia concert a Amsterdam.
I com sempre, nosaltres hi teníem corresponsals, Roger.
Una sort, això.
Corresponsals que ens han fet saber que el d'ahir no va ser un concert normal per la Rosalia, perquè va tenir el cap posat a Sant Jordi, la nostra diada. Ens ho heu comunicat dient el següent. Allau de WhatsApps al programa, i no és ni broma, sembla que tots viviu a Amsterdam. Al 677-27-258 ens escriviu: bon dia, ahir la Rosalia va explicar al Sant Jordi el concert d'Amsterdam. Que xulo que pugui explicar i compartir cosetes de la cultura catalana. Una abraçada molt forta des d'Holanda. Hola, guapos. Dir-vos que ahir el concert de la Rosalia a Amsterdam es veien a diverses persones entrant al recinte amb roses a la mà, i quan va pujar un grup de fans a l'escenari, un noi portava una rosa per regalar-li a ella, tot i que li va tornar perquè va dir que no podia quedar-se-la. Després, des de les grades, li van cridar a bona diada i va dir algunes cosetes en català, en grunetes, explicant també una mica sobre Sant Jordi i què significava per ella, tot i que va dir que era un dia que regalaven flors i llibres en lloc de roses. Però li perdonem, no? Una abraçada a tot l'equip, us escolto cada dia des d'Holanda.
Jordi!
Sant
Jordi! I've celebrated it at home, we celebrated it. Basically, it's like you get or receive a flower or a book. And me, I love flowers. I love flowers, but give me a book.
Efectivament, ahir la Rosalia va parlar del nostre Sant Jordi, del seu Sant Jordi des d'Amsterdam. En realitat, tot gràcies a catalans que omplien les grades i que duien cartells desitjant-li la diada, que cridaven, no?, com ens han explicat els nostres oients.
I love flowers,
Sí, lo de però... roses, no...
Bueno, Jeremy Allen White era un expert en flors.
Sí, un professional de la flor.
L'actor ex-nòvio, bueno, ex-micro el que sigui de la Rosalia.
Veus? Ells jo crec que és definició perfecta de micronòvio.
D'un gris, sí.
Ells es van quedar ben al gris. Jo pagaria diners, per saber exactament què va passar.
Tot i així, en Jeremy no li parava de portar flors.
No, clar que no.
No parava, tenia un problema amb les flors.
I ella d'escriure-li carteta... Però és que, escolta'm una cosa, a la vida hem
flors
vingut...
Flors i
llavors, a gaudir així, hem vingut a donar-ho tot.
Ells en tenien aquests codis,
moments,
doncs.
Clar que sí. Llavors, jo crec que està bé donar-ho tot, sempre que les coses estiguin enteses, perquè si tu dones tot i promets una sèrie de coses i l'altra pot generar unes expectatives i després resulta que no li pots complir perquè no estàs disposat a ser l'home de la seva vida, potser hem de deixar entès això des del principi, perquè si no es diu love bombing. Jo faig love bombing sempre que puc, però és sense voler, perquè realment en el moment jo estic pilladíssima.
Doncs no ho diguis.
El què?
És a dir, love bombing...
I generar expectativa, vol dir.
És prometre't, no?, de tot.
Coses que no compliràs.
No, per mi no és prometre...
Menjar orella i no complir.
Per mi és des del principi com encandilar-te molt amb la persona i fer coses com molt intenses amb la persona.
O sigui, ser nòvio sense voler ser nòvio. O fer de nòvio.
Fer de nòvio quan esteu junts molt fortament i llavors...
Desaparèixer 3 dies.
Correcte. No? Seria això.
Això és reforç intermitent, potser... que també ho faig, jo.
Però que... el love bombing vol dir que tens responsabilitat efectiva? O vol dir que te'n desentens una mica?
Love bombing és, coneixes un tio, t'escriu des del principi dient Marta, ets la tia més genial que he conegut, és que et veig als ulls i Déu meu, és que crec que ets la dona de la meva vida, anem aquí, anem allà, et presento el meu pare l'endemà de conèixer-nos, i després de sobte, ai... Deixo de respondre. Això és love bombing. T'han bombardejat amb amor i desapareixen.
Mare meva.
No, Marta. No, ja està al mercat molt malament.
Nous,
allà no tornen a sortir flors mai més.
No, allò queda ben sec. Doncs realment no és d'estranyar que la Rosalia també estigués sensible amb el tema de Sant Jordi, perquè la seva germana va compartir també un Instastory ple de llibres on deia dia preferit. Entenem, per tant, que com ens passa a la resta de catalans, per elles, Sant Jordi és un dia molt assenyalat al calendari.
I ens van dir que, no sé si ho vols dir això, que la Pili estava menjant amb en Diego Ibáñez, el cantant de Carolina Durante, ahir, el dia de Sant Jordi, al Bar Canyí, a Barcelona.
Ah, molt bé, m'agrada a mi molt el Bar Canyí.
On doncs està el Bar Canyí?
El Bar Canyí és un bar de la gent de l'Slow and Low, que és un restaurant, diguéssim, més car i de qualitat, i que han fet un bar, diguéssim, més assequible, que també està genial, i que és una mica aquesta tendència, segueix la tendència que segueixen ara tots els bars. Doncs Sant Jordi acostuma a ser més especial si estàs enamorat, que és clarament el cas de la Rosalia. Ella, ni micronòvios, ni grisos, ni històries. La tenim ben enganxada amb la Loli Bahia, la model francesa de 23 anys, amb qui ja fa força mesos que es veuen. Ella, la Loli, l'està acompanyant a tota la gira i fa un parell de dies es va viralitzar un vídeo on vèiem a la Rosalia abraçar intensament la Loli durant el concert. I, a més, ahir, justament, se celebrava la gala Billboard de les dones llatines, on la Rosalia era premiada com a dona de l'any i, tot i no poder-hi ser presencialment, va fer un discurs dedicat a totes les dones de la seva vida, Loli inclosa.
Quiero darle las gracias a mi madre, a Pilar, por darme la vida, a Pili por vivirla conmigo, a Loli por existir, a Alexa, a Carlota, que siempre me hacen reír y siempre están ahí. Gracias a Jody, Sam, Jen, Vivien, por siempre respaldarme. Gracias a Rebeca por apostar por mí y gracias a todo mi equipo formado por mujeres.
L'hem perduda, família. La Rosalia està encarcelada.
Allà on vol ser.
Esperem que està no on? Sigui cadena perpètua. Per què?
Depèn.
Tot passa, nena. I això també passarà i un dia ella no se n'adonarà i ja no serà en aquesta presó. Però ara mateix està segrestada a la presó de l'amor. Encadenada. Ens han robat la Rosalia. La Rosalia per mi havia sigut una icona del Club dels Solters. El que passa que ho hem oblidat perquè ara està tan enganxada. I a part, practicant el lesbianisme, que en aquest sentit és el pitjor que pots fer perquè és que encara t'hipoteques més tots els mobles.
És una presó daurada ara
mateix. És una presó encara més grossa, saps? I amb totes les comoditats i els luxes. És que no voldrà marxar mai d'allà.
No vulguis sortir.
És una barbaritat, perquè si tu estàs amb un tio, sempre tens aquell neguit i de tant en tant mires per la finestra de la presó i dius, què deu haver-hi a fora? Però quan estàs
obertes.
Amb una tia no hi ha ni finestres, és que només
no
existeix ella.
Portes obertes un dia, mirar una mica.
Quina merda,
no,
noi.
Estàs molt boyer.
No, però mirar, diguéssim, aquest amor, no? Mirar com s'emboliquen.
Tot i que...
Que mira, sí.
Si sorgeix...
Bueno, tampoc. Mirarem cap a un altre cantó.
Home, per favor,
Jo últimament penso molt en els clubs de swingers, la veritat.
Bueno, n'hi ha molts, en aquesta ciutat. No, l'altre dia em van dir un
de... Però si club de swingers tu pots entrar i només mirar, crec sí, que no et fan fora, no?
No
pots anar sol,
No pots anar sol si
home,
ets un tio.
Si ets home, no pots anar sol. Van dir un lloc aquí al Tibidabo.
Depèn molt del club de swingers. El que passa que és veritat que, en general, tu pots anar allà, mirar i no fer res. I també pots inclús quedar-te com en una zona de bar, prendre alguna cosa, ambientet, piscinet... També depèn del club i de la qualitat i del que t'estiguis gastant.
El sofà de
sota l'escala. I després sempre pots acabar participant, o no, o tal, o...
Creieu que anireu mai a un club de swingers, vosaltres?
Jo crec que no, sincerament. No els propers 10 anys. A partir dels 40 jo ja em desentenc totalment de les meves decisions. Ja seré un altre. Serà una altra vida.
Si ets un altre demà, també, tu.
Imagina't.
Jo tinc més a prop perquè jo l'any que hi faré 40 anys...
Exacte, tu també et regeixes per aquesta norma, no veig?
El dia 31 de març estaré fent cuallà al club de swingers, però ara si em deixen entrar...
Però no hi entri sol, amb qui entraràs? No,
demanar-hi junts, per mi també és molt d'amics.
Algú em va explicar que hi va anar amb una amiga.
Clar,
es pot. Algú em va explicar...
Home, pots anar amb qui vulguis.
Clar, pensava que havies d'anar-hi amb una parella sexual, com per dir...
No, però, per exemple, si tu i jo, la Juli, ens fes molta il·lusionari... i anem, com si fóssim una parella, entrem allà i mirem.
No,
i no fem res.
I poder cadascú
I com va dir la Rigoberta, aviam què passa.
No? És que, a veure, swingers no vol dir sempre intercanviar les parelles necessàriament, saps? Poder el teu nòvio es tira una altra tia, tu t'ho mires, tal, no? Si em noteu amb més llibertat és perquè mi mare està de vacances i llavors, com que sé que no escolta la ràdio, ja estic, estic més deixada d'anar
que mai. Per mi estaves igual que sempre, eh?
Doncs jo em noto diferències, Marta.
Interessant aquest tema. Bé, passa un minut. A 2:15, ahir també teníem un dels nostres famosos signant llibres al Portal de l'Àngel, a Barcelona, i el teníem a tocar, de fet. Estem parlant de l'actor i ara també escriptor Max Iglesias.
Sí, per qui no el conegui, és en Cabano, de Física o Química. I l'autor també de la novel·la Horizonte Artificial, publicada el 2025, l'any passat. Una obra que en Roger ja es va encarregar de recordar-nos que està valorada amb un 2,9 sobre 5.
Molt justeta.
Molt mala nota, encara que la Marta es despistés i li semblés que era un aprovat.
Jo penso que vosaltres el que teniu és enveja.
Enveja de què, Marta?
I que té per sinopsi un vol privat, una crisi empresarial, una estratègia contra rellotge per salvar un imperi.
Fa molt bona pinta, me'l vaig a pillar immediatament ara quan surti d'aquí.
I espera't, i una trucada que modificarà el full de ruta.
Vaig a comprar-lo a Kindle, està 4,99 d'oferta.
Home, està contra, molt doncs, bé. Pilla-te.
No, l'agafo.
No, Marta, tu estàs segura que el que vols és pillar-te el llibre o poder pillar-te el màxim, m'entens? Per no confondre'ns, que de vegades també una dona es pot desorientar i no passa res.
Això és, diria que és un thriller, i a mi ja saps que els thrillers em funcionen moltíssim. Mm. Bé, segur que en Maxi ja despertava interès abans, però fa un mes que nosaltres en parlem més del normal, perquè just fa 24 dies la revista Lectures publicava aquelles fotos que mai oblidarem, on se'l veia morrejant-se, menjant geniva, com diria Jaume Miranda, amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón. Un fet que no hauria de ser notícia, però que aquí ho era perquè la noia és 22 anys més gran que ell. Doncs, evidentment, les perfectes reporteres d'agència d'Europa Press ahir van atracar-lo a plena llum del dia, diada de Sant Jordi, per robar-li alguna declaració.
Sant Jordi és també el dia de los enamorados. Supongo que lo sabes aquí en Cataluña. No sé si estás enamorado tú o vas a comprar una rosa a alguna chica.
Yo siempre lo digo, estoy enamorado siempre de la vida y de las oportunidades que me da. Y la verdad que igual que en San Valentín, que también se celebra en Latinoamérica como el Día de la Amistad, y es un día que se celebra especialmente, pero que deberían de ser todos los días, lo digo siempre.
És una autèntica bèstia de la comunicació.
Ell és una passada. Aquesta cerimònia de flirteig a l'inversa, no? De dues persones incòmodes, amb ganes de marxar.
Tot.
Però que han de mantenir-se allà per protocol i per feina, la reportera, perquè és que li han encarregat que ha d'entrevistar en Max Iglesias i l'altre que diu, jo només vull signar el llibre, sisplau, marxa d'aquí. I vinga, a seguir-ho intentant amb l'excusa de Sant Jordi, la Rosa i la princesa, també.
Però ja sabes que Sant Jordi també és la història d'un caballero i una princesa. ¿Hay alguna princesa por ahí?
Hay muchas historias. En Horizonte Artificial, la verdad, tenemos varias historias que son bonitas. No es un libro que hable especialmente de una historia de amor, pero también tiene mucho que ver. Ahí hay un trasfondo muy, muy interesante.
És fantàstic, això.
Realment, dues converses que van en paral·lel. No es trobaran mai.
No,
no es trobaran mai.
Cadascú està parlant de la seva pròpia història.
Per mi és un format teatral.
Han inventat un gènere.
Sisplau, que ho programin al Victòria.
Ella, la reportera, esperant, desitjant algun titular sobre la Aitana Sánchez Gijón i ell fent promo del seu llibre, com si sentís ploure.
Increïble.
I la cirereta del pastís arriba al final de la conversa.
¿Cómo has llevado todo el revuelo mediático a raíz de esas fotos con Aitana y sobre todo las críticas que ha recibido ya por la diferencia de edad?
Pues la verdad, o sea, yo estoy muy contento de todo el trabajo que hemos hecho el año pasado y ahora muy enfocado en esa visibilidad y esa promoción que hay que darle, porque también las productoras o incluso la editorial te requieren para eso, ¿no? Cuando firmas un contrato te comprometes a hacer la promoción desde muchos meses atrás y bueno, saben que pueden contar conmigo y contento de promocionar no solo las series y películas que han contado conmigo, sino también mi propio libro y no defraudar a Roca Editorial, que en su primer día hace ya 3 años confiaron en mí para sacar el libro, así que muy contento.
Yo soy la reportera.
Una obra d'art.
Y arribo a la oficina i presento la meva dimissió.
Però si ella ho fa molt bé.
No, ho fa molt bé, però no aconsegueix els objectius.
Sí, però bueno, clar, si l'altre és un...
És que m'infrustraria moltíssim, això.
Tens un Messi que t'està driblant contínuament.
I no és fàcil, fingir demència com ell.
No.
Preguntant.
I sense riure.
No s'immuta.
Pues que és actor, Recordem que és actor i escriptor, Ell té el millor de cada casa,
Correcte.
Ell ho és tot, també.
Ell té totes les armes.
Total. Que ni el vam veure nosaltres, des de la nostra paradeta Passeig de Gràcia, ni tenim cap titular del seu suposat afer amb l'Aitana Sánchez Gijón. Cosa que, per mi, d'altra banda, confirma que, efectivament, la cosa està en marxa encara,
Què vols dir?
Working progress. Doncs que, escolta'm, allò segueix en actiu.
Jo crec que com no es veuran més.
Com un volcà. Ah, jo crec que no.
Si no ho
jo negues... Crec que és molt...
Com no s'ha de veure més si la relació és de fa tant temps.
Ja, però és que és molt típic de famós que quan es fa públic i quan se sap...
S'espanti, no?
No, i que, tot es, i que realment tot t'acaba com desmotivant i tot et desengel... O sigui, que ja no et ve ni de gust, el misteri es perd. Escolta'm una cosa, tu saps que l'amor
és irrefrenable?
Escolta, Marta, a l'època que, medieval...
M'estàs dient molt, escolta, Marta, sí. Última... Em fots cada bronca?
Ahir
I tu a mi...
Tu qui és, tu?
Els dos.
Fes de jutge.
Però des de Roger. Quan?
Els dos em renyeu, no passa res.
Jo vull que li parlis amb Marta, una mica més de tacte
Marta,
a la Marta.
Disculpa'm, a veure, una cosa.
Dispensi, senyora Montaner. Això ha passat sempre. L'època medieval, l'amor cortès, l'amor trobadoresc,
sí.
Era un amor secret, un amor fortuit. O sigui, quan en passava a formar part també de la resta, quan això se sabia, quan el secret deixava de ser secret...
S'esfumava, ja.
S'esfumava l'amor, doncs això és exactament el mateix. I, de fet, també passa en petit comitè. Quan tu presentes un nòvio als teus amics, a mi ja no m'agrada el nòvio. M'entens?
I si ells són els presidents del Club dels Grisos i ho saben portar, i fa temps que ho saben portar,
llavors jo els admiraria molt.
Llavors hem d'aprendre moltes coses,
tu i jo. Aquí el gris no té res a veure, per mi. Aquí el problema són els paparazzis, que jo entenc que també et tallin molt el rotllo.
Normal. Bé, passen 6 minuts de 2:15, fem una pausa i, mira, de seguida parlarem d'una parella que des de fa temps els tenim instal·lats a la vitrina de l'amor d'aquest programa.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Bé, informo a les 6:37 que acabo d'adquirir...
Això ho pagues tu de la teva butxaca?
Sí.
Horizonte artificial, eh?
Sí.
Només en castellà, per això, oi?
Comença amb el primer capítol que diu La reunió. Jo tradueixo, eh?
La reunió és el títol, és la primera...
És legal fer això?
Bueno. Sí, per un tema informatiu, crec que ens va bé llegir la primera frase.
Aviam.
Diu, les empreses grans no deixen petjada perquè sàpiguen fer les coses bé, sinó perquè saben com reposar-se quan alguna cosa no va com hauria d'anar.
Clar. Tu saps que, vull dir, que està centrada la novel·la en una suposada empresa que es diu Rodraprex, que és l'imperi tèxtil més important d'Espanya, que és clarament una al·lusió a Inditex.
Correcte.
I que vaja.
Molt bé.
Ell aquí s'ha agradat.
Tan mala pinta.
Ell s'ha agradat.
Us aniré
dient. Vols dir que ho ha escrit ell? Tu què creus?
Que sí.
És el típic capaç d'haver-ho escrit ell.
Ho ha escrit ell i suposo que l'han donat un...
Tot i el títol, no pensis que ho ha fet amb intel·ligència artificial.
Això sí li van deixar, també t'ho dic, perquè de vegades hi ha famosos que tenen ganes d'escriure ells mateixos els llibres...
L'editorial no et deixa.
Presenten una petita versió i li diuen...
Quantes vegades us han dit en els últims anys d'escriure un llibre?
A mi...
Des d'editorials.
200-500 vegades.
Últims 3 anys, 4 cops.
Molts cops, a tu també.
A mi
dues vegades.
Però és que aquí fas un vídeo mig viral i ja t'escriuen. Vull dir-te que és impressionant. Fas una secció de ràdio i ja et truquen. No sé, no deu haver-hi més...
Bueno, perquè està de moda, diguéssim, encarregar llibres a gent que no tingui res a dir, només perquè et té un nom i es puguin vendre 4 exemplars.
Entre cometes mediàtics, sí.
No, i que molta gent es pensa, o sigui, molta gent et diu no tens ganes d'escriure i jo... Bueno, nosaltres escrivim cada dia. Vull dir-te que potser la gent no ho entén, però nosaltres ja escrivim cada dia.
Clar, que és guió d'aquest programa.
I tenim una altra manera d'explicar les coses. No cal explorar tots els formats comunicatius. Que si qui li vingui de gust que ho faci,
Totalment. Bé, 6 minuts i arribem a 3:15. Si algun dia es funda el Club de Parelles de Perfectes, el primer carnet, sense cap mena de dubte, serà per ells dos.
Ell és David.
I ella és Margot.
Y lo que pasa en esta historia es que ambos nos ayudamos a superar a nuestros ex.
Ells dos són l'Anna Castillo i l'Álvaro Mel, una parella que, com ja sabeu, es van enamorar a la ficció i a la realitat a la vegada, rodant Un cuento perfecto l'estiu del 2023. Des d'aleshores, ells són la nostra referència romàntica, almenys parlo per mi.
Totalment, parla per tothom.
Tinc la sensació que porten gairebé 3 anys de relació i jo els veig enamorats pràcticament com el primer dia.
I et diré que l'Anna, per mi... És una pionera en aquest sentit, perquè la seva exparella, que van estar ben bé, jo crec que una dècada...
La Lara.
Amb la Lara. Jo la veia enamorada, l'Anna, fins l'últim dia. Vull dir que jo crec que elles estaven superenamorades.
Sí.
Crec que sap regar molt bé la relació, l'Anna, en aquest sentit, de que tot funcioni. En tot cas, ells dos, com a bons enamorats, ahir van celebrar el Sant Jordi. En Mel va compartir una història d'Instagram amb el llibre que li va regalar l'Anna i l'emoji d'una rosa. I el llibre és un clàssic que no sé si heu llegit, que és Les nits blanques de Dostoievski.
Home, sí. I mira, la Pili també se'l va llegir en el seu moment i també el va recomanar.
És un llibret molt petit, és molt curtet i és un fantàstic deliri d'amor juvenil que comença així. Era una nit meravellosa, una d'aquelles nits que potser només poden existir quan som joves, estimat lector. I aquí quedes ja atrapat automàticament. I és bàsicament la història d'un noi i una noia, que són dues ànimes solitàries, que una nit es troben pels carrers de Sant Petersburg i comencen a parlar. I a partir d'aquí, ell s'enamora perdudament d'ella.
És extremadament rus, aquest llibre, vull dir que prevenció.
Clar, què vol dir que és com rus? Que és com un punt de deliri, no? Que
jo quan dic una cosa...
El personatge és molt estressat
sempre.
Què
vol dir? Em refereixo a això, que sempre és, per mi, un tio que es torna boig amb una dona. Sí. Sempre és això, per mi. Les novel·les russes sempre són una mica així. I s'obsessiona moltíssim sense, de vegades, en realitat, tenir cap input lo suficientment fort o intens
ella
de la dona.
Ell amb una mirada per estar per obsessionat i menjar-se l'olla durant quatre dies seguits.
Clar, és allò que li va passar a Manel Ali, està
exacte.
Bé, no?
És molt trobadora
la dona,
a
Rússia.
Això.
A Rússia,
el que passa que després també sempre hi ha molt alcohol, fa molt de fred, no? Sempre és de nit...
Bé, aquest any l'Anna no ha compartit res de Sant Jordi i tampoc ja a aquestes hores tampoc n'espero res.
Mm, va compartir les seves recomanacions, literàries.
Sí.
Ahir?
Ho
va fer?
Sí.
Ho
vam
pensar que
el captura de pantalla.
Doncs
no
esperava una rosa i un llibre.
El WhatsApp ho tenim.
Vale.
Sí, però ara trobo,
així
ho
retiro. Vale, en tot cas, sí que ha celebrat el Sant Jordi, és que ja m'estranyava. I, per cert, veient la publicació de l'Àlvaro aquest matí, m'ha vingut al cap que la setmana passada es van publicar nous capítols de l'Eclipsi d'en Roger Escapa i que un dels episodis és precisament amb l'Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet. Hola! Feia molt de temps que no veia això.
Me l'he posat tot dinant i he descobert una cosa, que amb l'Escapa compartim una passió, el món del morreig.
Com és un bon petó per tu?
Aviam, un bon petó per mi és amb el que em faig amb el meu nòvio. Això, o sea, la resta són de broma, és de diversió. No, no.
I a la ficció, quan feu petons, allò, morrejades bèsties, allà hi ha llengua o no?
A vegades demanen llengua, a vegades la demanen. Però
precisament la llengua no es veu, no?
Ah, però s'intuye. O sigui, es nota molt quan un petó està sent una mica com de mentida. I a part és que jo, així com quan estic de festa, soy muy besucona, a la vida real soc bastant tímida en quant a envair una mica l'espai íntim de cadascú, com que vaig amb molt a compte i tal. I sí que m'ha passat que si de cop i volta jo estic una mica tímida, l'actor o l'actriu està també tímid o tímida, i ens estem fent petons, ha vingut el director o la directora a dir-nos «Chicos, aquí necessito passió».
Falta química.
Falta passió.
Tot això ve perquè l'Anna Castillo explica que quan surt de festa i veu una miqueta i s'ho està passant molt bé, comença a fer petons a tothom.
Que això ja ho havia dit a la turra, oi?
I perdó, per mi el més important no és això, sinó que quan nosaltres vam comentar el programa, la Marta va dir que a ella li encantaria també morrejar-se de festa amb tot de gent, i a mi això em va marcar de per vida. A mi això va canviar la manera en la que jo veia Marta Montaner.
Per què no recordo
dispensi,
això?
Senyora Canet.
Però no era tot de gent.
Escolta'm, Juliana. Escolti'm, no era tot de gent, sinó era tot
amics,
de gais.
Els seus amics gais.
És diferent.
A mi em va sorprendre igual la imatge de... Escolta, i oberta.
També et vaig dir que ho retirava.
Sí, després ho va retirar, però jo, per mi, no està retirat. Jo segueixo confiant que algun dia passarà. Anna Castillo és una de les principals defensores del morreig en aquest país. Una de les, et diré, pioneres del morreig, i em consta que està lluitant intensament per aconseguir ser topo de millor morreig en aquest programa.
No, està
perquè
molt
nosaltres
amunt,
vam
no
fer
si
un top de morrejos, un rànquing de morrejos, perquè són la mena
primera,
de coses que fem a l'edat que tenim a la feina. Jo dic, me'n vaig a treballar, i em fa vergonya dir aquesta frase, perquè el que vaig a fer és un rànquing de morrejos amb els meus amics, però vaja, en aquest rànquing de morrejos ella no va aconseguir el top 1. I això amb ella la va doldre profundament i ens va deixar un comentari públic dient penso lluitar per aquest ferm top.
No, és
que clarament li havíem de donar la segona posició, perquè així...
La motivem a seguir.
La motivem a seguir.
Quina era la primera?
Borrada.
Ja ni ens en recordem, senyal que no era tan important. Mira, que tot...
Paula Badosa i en Xixipas.
No, pues no. Sí, ells s'enduen el top 1, de moment no sento. És que clar, aquest morratge és insuperable.
Bé, seguim amb aquesta entrevista que li fa l'Escapa, fins que posa un tema important sobre la taula, que és el moment en què l'Anna Castillo va fer pública la seva relació amb l'Álvaro Mel.
Quan vas fer pública aquesta relació, et van ploure comentaris bifòbics,
sí.
No?
Sí.
Va ser un moment bastant delicat, perquè tinc la sensació que tu vas haver de sortir a desmentir que el fet de tenir una parella home en aquell moment no et feia menys bisexual, quan tu tampoc havies aixecat la bandera...
O sigui, jo la bandera l'aixecava, sí, jo sí sento que l'aixequés, però l'aixecava per visibilitzar i per normalitzar, perquè és una cosa que jo em sentia còmoda i lliure i amb ganes de fer-ho perquè hi creia. Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet. el que em va passar quan van caure aquests comentaris o aquestes crítiques, el que em va fer mal, i de cop i volta, com que se me dio la vuelta al calcetín i em van donar miracolleja, i és com, això no és just.
Ella no s'ho havia vist venir quan li van sortir totes les crítiques, perquè ja no era lesbiana, teòricament. És veritat que en el cas de l'Anna Castillo sempre hem sabut bastant de les seves relacions i també de les seves ruptures, perquè ella mateixa ho ha compartit tot a les xarxes. D'aquí que l'Escapa li pregunti si en alguna ocasió, sobretot en la ruptura, s'ha penedit d'haver-ho explicat tot.
Jo estic super a favor d'ensenyar els meus moments que a mi... mentre jo estigui còmoda i em vingui de gust, estic super a favor d'ensenyar certa part de la meva parcel·la íntima. M'han penedit? No. No, perquè realment ho he fet perquè m'ha vingut de gust i de fet, la prova està en que continuo fent-ho, saps? O sigui, no m'he penedit. Sí que és veritat que durant els anys m'he anat protegint una mica a xarxes. Potser abans no tenia cap tipus de filtre en pujar qualsevol cosa i ara sí. No li tinc tanta por a les xarxes. Penso que controlo més jo d'aquesta manera.
És allò que, si ho expliques, tu tens el control del relat tota l'estona i no fa falta que ho expliquin potser alguns paparazzis que no ho explicaran tan bé com tu. Hi ha un moment de l'episodi que a mi m'ha encantat perquè sense venir a tomb, o sigui, no ve a tomb de la conversa, l'Escapa se la mira i li diu, tu t'has punxat mai?
Algú t'ha demanat? Ja estàs amb els 30 pocs, aquí tenim alguna rugueta. Si fem una punxadeta aquí, tranquil·la, només són vitamines.
No, jo vitamines m'he ficat, però les vitamines no et modifiquen la cara.
Què són vitamines?
Les vitamines són com una poció màgica, no. És com un líquid de concentrado vitamínic que és com superficial. T'ho pinxen
com... I van punxada.
Sí, però és superficial, no entra a l'agulla. És com que...
Si no és el Botox, és una punxadeta que...
I no modifica res. L'únic que fa és que tens com bona pell una setmana
després. Et revitalitza després. Durant un temps. Però clar, això també...
Sí, a part és que ho notes en plan una setmana, no ho notes més. Tens una setmana de promo, dius, doncs pues mira, potser em fico una
mica
de
vitamines i faré més bona cara. Ara, per exemple, avui per fer aquesta entrevista t'has...
Sí. No, fa molt que no m'ho he fet.
Resposta, sí que s'ha punxat... però vitamines.
Que jo crec que és extremadament diferent que quan et punxes àcid hialurònic o et punxes botox. El botox t'immobilitza la cara, l'àcid hialurònic... Vull dir-te,
no et modifica la morfologia.
És molt diferent.
El que explica.
Jo crec que és un tema interessant, també sent actriu, eh?
Absolutament.
El tema de les arrugues, de l'expressió de la cara... Et resta molt, no? És a dir, haver-te punxat botox o àcid, et resta com a actriu.
Totalment, perquè perds expressivitat.
Però al mateix temps... pots perdre papers...
Si no, tens moltes arrugues,
perquè
la bellesa...
El model canònic.
Exacte, sí. Perquè a partir de X edat et deixen de trucar perquè ja no interessen.
I que com que molta gent ho fa, entenc que la pressió ha de ser alta de tu dir mantenir-te i no fer-t'ho.
Perquè, a més a més, perdona, però que hi ha ambients on aquestes converses no estan gens normalitzades i on tothom assumeix que ningú va punxat, però tu et comences a moure, depèn de quines esferes, com el món de les actrius i els actors, i tothom parla de punxar-se amb una naturalitat que espanta. Vull dir que el que és estrany és anar de contracorrent i ser la que no t'estàs punxant.
Totalment.
I de vegades tu estàs a depèn de quin esdeveniment, en el món influencer encara passa més, i dius, soc l'única persona d'aquesta festa.
Que pot moure les celles.
De veritat, o sigui, soc l'única que arrugo el front.
Mare meva.
Bé, trobareu l'episodi sencer de l'eclipsi a 3CAT, aquesta conversa molt interessant entre l'Escapa i l'Anna Castillo.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Jaume Miranda, bona tarda.
Bona tarda, com estàu?
Ens han escrit molts oients que ahir estaves guapíssim passejant per Sant Jordi pel Passeig de Gràcia.
Que et vaig veure... intentar observar el programa en directe, que estava amb la Dulceida, i va ser impossible, però això és bona senyal perquè hi havia molt de públic atent a la vostra emissió.
Hi havia molta, molta gent, et diré. Massa, però no per nosaltres, sinó ja pel dia de Sant Jordi pròpiament, eh?
És que estava un lloc molt cèntric.
Sí.
Clar.
Bé, Jaume, fa unes setmanes recordo que vam parlar de l'enèsima visita d'en Jou Jonas a Catalunya i, curiosament, vam rebre aquest missatge a l'Instagram del nostre programa. Diu, parlàveu del Jou Jonas, però és que la seva ex vindrà a rodar a Girona en breu.
Jou Jonas, per qui no ho sàpiga, cantant, membre del Jonas Brothers.
Jonas Brothers, sí. Mm-hmm.
Estrella adolescent.
A Disney Channel.
Disney, exacte. No.
Sí, del Camp Rock.
Sí, de pel·lícula.
Camp Rock, clar. Camp Rock, amb Demi Lovato. És que quina època.
Un noi addicte a venir a Barcelona i a veure sangries a Gràcia, vull dir, a la vista de tothom.
I a Sant Pere de Ribes, ara, també.
Sí. Quan és una superestrella, sobretot entre el públic femení, perquè no dir-ho, entre 25 i 40 anys.
Mm-hmm. Aleshores, què en sabem d'això, d'aquesta, bueno, de la seva parella, que estaria voltant per Girona aquests dies?
Idò, mira, he investigat sobre aquest rumor llançat i puc confirmar en exclusiva que sí, Sex d'en Joe Jonas rodarà ben aviat a Girona. I algunes vos demanareu, qui et Sex d'en Joe Jonas? Idò, ella et s'atriu Sophie Turner, o coneguda per moltes com Sansa Stark.
Ai, nois.
Uf. Ah, ja sé qui és.
Jo em vaig llegir els llibres en el seu moment i vaig començar a veure la sèrie l'any passat, de Joc de Trons, i la vaig deixar mitges perquè era un compromís en parella i vaig deixar-ho amb la meva parella. I ara encara m'hi he de posar. Creieu que això que puc recuperar-la sola?
Sí, crec que sí.
És alta tradició.
De fet, crec que és inclús important per tu.
És necessari, jo penso.
Sí.
Forma part del dol, no?
La Sansa, aquesta parella l'havia oblidat completament i van tenir fills i tot.
Varen tenir fills,
exacte. Però tot va ser molt ràpid. O sigui, no van estar tants anys en realitat, pot ser?
O sigui, varen estar, mira, m'ho he apuntat, del 2019 en el 2023 i varen compartir dues filles en comú.
Imagina't.
La gent, aquests sí que anaven a 350 per la carretera.
Absolutament. I de bé, Sophie Turner, com dèiem, rodarà imminentment a Girona i no una cosa qualsevol, gravarà la nova sèrie de Tomb Raider.
La nova Angelina Jolie, doncs.
Exacte, sí, sí. Com se va anunciar en gener, Prime Video està preparant una adaptació del videojoc en format sèrie i na Sophie Turner la protagonitzarà com sa sexy arqueòloga Lara Croft. Aquests darrers mesos estaven rodant pel Regne Unit, però sa producció passarà per Girona en breu. Segons el que me diuen ses meves fonts, a principis de maig tindrem na Sophie Turner per Catalunya com a Lara Croft.
Per tant, amb escenes d'acció, m'imagino.
De pura acció, evidentment. Ja suposo que tothom hi ha jugat o ha vist una altra pel·lícula prèvia i és pura acció, clar. És com un Indiana Jones en femení. Molt millor, per tant.
A mi m'encanta Indiana Jones, cuidado.
A mi també, però Lara Croft...
Respectem, Aquella trena és icònica, no?
I aquells pits que surten de sa camiseta perfectes.
Jo recordo principis del 2000 jugar al videojoc...
Bueno, clar que t'agradava, tu ja es veu que t'agradava la Lara Croft.
Dos triangles, perquè la resolució era molt justeta.
Bé, Jean-Paul Gaultier.
Tu tens alguna cosa, amb els Sims, amb els videojocs, de com ja vas començar a descobrir certes coses,
quan
no?
Quan intentaves desmullar els Sims
a través del videojoc.
Perquè eren les úniques dones adultes que veia, diguéssim. Molt a prop i...
L'adolescència curp, Marta.
Vestides de certa manera i jo buscant codis com per despullar-les.
Però això, això li passava a totes, no?
Sí, ho reconec.
Quan miraves Hèrcules, no el sexualitzaves una mica de forma infantil?
A l'Amec?
A l'Amec o a Hèrcules. Jo, en el meu cas, en els dos, estava una mica despistada.
No. Saps que jo no? O sigui, jo no veia Aladdin. Jo ara veig Aladdin i penso, mira...
Home, la Jasmine...
La de coses que jo faria per morrejar-me amb l'Aladdin. Però jo als 5 anys pensava que guapa la Jasmine i que bonica la cançó que canten.
Perquè tenia 5 anys, però tu miraves amb 10...
I intentava entendre el castellà, vull dir que tot ja era una feina que jo no estava tampoc com per sexualitzar l'Aladdin, m'entens? Però veia que a mi m'agradaven nens i als 3 anys, això sí. Jo als 3 anys ja estava boja a P3 pel meu monitor de menjador, que això ja ho he explicat en alguna ocasió.
Sí,
i tenia gelos, o sigui, perquè a mi em semblava que li agradava molt una nena que es deia Maria, que a més era com la nena que estava més prima de la classe, perquè les altres teníem 3 anys i teníem la panxa de bebè.
Ah, ja ben tòxica. Des
no, totalment. Tot lo dolent del món hi ha dintre, i tens 3 anys, i ja tens totes les coses que de la societat a dins del cap.
Mare meva.
Ja tens gelos, ja et compares, ja fins i tot tens inseguretats físiques, que tens 3 anys. És una barbaritat,
està. Naixem dolents i llavors la cultura ens intenta adreçar una miqueta.
I a tu te passava tot això amb la Lara Croft? Te comparaves, tenia gelos...
Jo tenia pensaments una mica més...
Més bàsics,
més
no?
Bàsic,
més hot.
Més de cintura per avall.
No, pensava, si hi ha un codi que li tregui la roba, el posaré. I als Sims hi havia un codi que els despullava.
Ah, sí?
Com pot ser això?
Jo mai el vaig descobrir.
Vull dir que els programadors ho van preparar,
o sigui,
sabent que hi havia aquesta necessitat.
Els dissenyaven despullats i després els censuraven.
I llavors et deien, si fiques aquest codi... te'ls despullaràs.
Ah, igual jo, que allò del... Com era el Rosebud, que...
Però tu estaves
no tenies diners,
estaves fent això en comptes de muntar cases amb els Sims, tu.
Jo li muntava
no devies muntar una casa mai.
Quatre parets, just perquè no es moriessin quan ploguessin, i el codi de despullades.
Mare meva, per favor.
I em vaig emprenyar...
Això és pura perversió, eh?
Llavors... No penso tornar a posar mai més la cançó dels Sims.
Els... Aquesta és la prèvia que els nens amb 8 anys estiguin mirant.
Els enviava a la dutxa...
A Motherlode, també em diuen per aquí.
I els pixelaven, llavors.
El Jabo també era molt gros, eh? I també es feien barbaritats, eh?
Jaume, tornem a Girona un momentet. Què en sabem d'aquest rodatge?
Això, en Sophie Turner vos he dit que rodarà en principi a principis de maig a Girona, i és que no m'han sabut especificar exactament la data d'arribada, ja que el rodatge s'ha ofert una parada inesperada en el Regne Unit, i precisament perquè en Sophie s'ha fet una lesió a l'esquena rodant. Així que la gravació ara mateix s'està desplaçant en el calendari mentre ella se recupera. Tot i així me diuen que tot està bé, és una lesió lleu, simplement l'ha de tenir aturada, però tot bé. En qualsevol cas, imminentment va entrar a rodar a Girona, com dèiem, juntament amb altres actors de la sèrie, com en Jason Isaacs, que és el pare d'en Draco Malfoy a Harry Potter, i que va sortir de White Lotus ara fa ben poc.
Sí.
Na Sigourney Weaver, que és una estrella de la ciència-ficció de pel·lícules com Alien o Avatar. O na Phoebe Waller-Bridge, que és la creadora de Fleabag, que en aquest cas no està d'actriu, Lara Croft està de creadora, com de showrunner.
Uau.
Bé.
Justament ella sortia a l'última pel·lícula d'Indiana Jones.
Mira, ah, sí, cert.
Tan dolenta que era bona.
Però ella no estava malament, molt. No?
Ella estava genial.
Ah, sí, és que ella sempre està bé.
Ella és genial.
Però no. És gros que dos ex ara coincideixin a Catalunya, no?
Sí, a veure, en Joe Jonas és vera que ara mateix no està a Catalunya, però ja se sap que s'ha d'estar atenta.
En qualsevol moment, Marta, no et despistis.
Algun dia haurà de tributar. I
home, si es passa més de la meitat de l'any, ja podria tributar.
Jo crec que ja suma. Jo, si voleu, faig el càlcul, que tinc totes les dates.
Jo crec que és un gran expert ja amb Joe Jonas a Catalunya.
Compte que no et piquin a la porta, els d'Hisenda.
A mi?
Perquè ajudis a investigar, dic.
Ah, això m'encantaria. Seria tan icònic.
Per tant, a veure, ens hem d'imaginar Tomb Raider a Girona.
Tomb Raider a Girona estarà unes setmanes rodant per Girona. No sé quan tampoc, perquè clar, tot s'està desplaçant en quant a calendari, com vos deia, per aquesta ferida s'esquena que s'ha fet l'actriu Sophie Turner. I després aniran a Almeria a continuar el rodatge.
Perfecte. Doncs estarem pendents del rodatge, si hi ha novetats, en Jaume ens les explicarà.
I perdoneu, però torna la pegatina, que jo no sabia que havia marxat, però es veu que han marxat i ara ja tornen. Per tant, si, mira, ens hem perdut ja també el disgust.
Jo també pensava que ja...
I cuidado, amb la pegatina, ara que tornen.
Però on
que
tornen?
Ja sabem que la Marta causa furor en el...
Ho han desmentit 3.000 vegades. Jo demanaria que...
Tu no funciones molt bé al món del
músic. No, ja, però pareu de dir que...
I l'Àlex Ubago encara està esperant que vagis al seu concert.
I en Joan Dausa també, i l'Alfred. Jo demanaria,
què
Pau...
Què passa amb els músics?
No, és que
jo
no
he agradat mai a cap músic. No, tots els que venen es volen follar la Marta.
És que no és veritat, ja prou.
Nois, va, ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom, una pausa i tanquem la tarda.